impartir docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat París 7 Denis Diderot. Les seves principals línies de recerca comprenen la gènesi grega del pensament modern i contemporani, la filosofia i la literatura. Ha traduït i editat obres de Montaigne, Montesquieu, Berkeley i Bergson. És autor de 40 articles i dels llibres La filosofia de Montaigne, L'experiment d'Aristòtil, El pou de la paraula, Una història de la saviesa grega, etc. I ha estat codirector de la revista Vents i col·laborador i membre de consell editorial de diverses col·leccions científiques internacionals. Bé, ja no us dic en l'àmbit de la gestió, perquè si no potser m'allargaré massa. Ha estat, això sí, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona i director del Departament de Filosofia de la UAP. Ara bé, amb tot això que és fantàstic, haig de dir que l'hem convidat perquè per nosaltres és un plaer avui tenir-lo entre nosaltres. És el rector de la Universitat Pompeu Fabra i la nostra universitat, a la que estem adherits des de l'inici de l'aula, l'any 2003. Hem visitat la universitat, molts ho recordareu, amb la seva magnífica biblioteca. Ens vam desplaçar a Cal Aranyó quan encara estaven fent les obres perquè quedés convertit en el campus de la comunicació audiovisual, i també vam participar en un projecte que va ser una gran satisfacció també, que va ser el projecte de fer present la memòria, que va culminar amb els 5 volums del llibre 51 veus trenquen el silenci, en el que vam participar a les aules escrites a la Pompeu, que en aquell moment només érem 5, ara hem duplicat el nombre. Per cert, l'acte de cloenda dels dos dies de les jornades de diàlegs per la memòria en què es va presentar el llibre va ser memorable i va finalitzar precisament amb la paraula poètica i compromesa d'Eduardo Galeano, del que hi vam rebre la notícia de la seva mort. Va ser l'últim que va parlar, que va ser una delícia perquè va parlar de memòria i desmemòria. Bé, amb aquesta experiència, uns anys després, vam voler oferir a la nostra vila i a la veu de la gent gran, entre ells molts alumnes de la nostra aula, una memòria de la vida quotidiana d'Arenys de Mar, que la vam circumscriure entre els anys 1920 i 1960. Aquells retalls d'entrevistes que es van fer ordenades i recosides per la companya historiadora Maria Pilar Royo, doncs va ser el contingut d'aquest llibre, que també té un DVD amb les veus dels protagonistes. I agraint la teva presència, també t'obsequiem amb el llibre, perquè així recordaràs que has estat a Arenys de Mar. Quan vulguis.
Moltes gràcies per la presentació a la Maria Dolors. Moltes gràcies a tots per ser aquí, per convidar-me. M'heu de deixar que dediqui, encara que sigui només uns segons, a aquesta aula especial de la Universitat Pompeu Fabra, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Ja sé que tots els mèrits són d'Arenys i no de la Universitat Pompeu Fabra, que l'únic que fa és, com sol passar de vegades amb les universitats, d'Estaquirot o d'Abra, que fa ombra a altres coses i que no es belluga, no? En això. Però us he de dir que quan li vaig dir a la Mònica Figueres, que és la nostra vicerrectora, en diem, de responsabilitat social, em va dir de seguida, corrents, l'aula d'Arenys, són molt actius i molt rigorosos en la feina, etc. O sigui que vés-te preparant, i ara de cop i volta, quan veig aquesta aula tan plena, lamento haver portat un PowerPoint, jo no sóc gens partidari d'abusar-ne dels powerpoints, ja veureu que no té perill el fet que la imatge sigui petita i estigui projectada aquí. La veritat és que la via per la qual ens coneixíem amb la Maria Dolors és una via secreta que no revelaré, però després vaig comprovar efectivament que m'havia compromès a una cosa que en els últims 2 anys no he fet, perquè pràcticament no he fet conferències i no he fet classes. El rector de la universitat és l'únic professor de la universitat, en tot cas a la meva universitat, a la Universitat Pompeu Fabra, que té dispensa de fer classes i és, malauradament, és una obligació de la feina de rector, que és una feina que cargola molt l'agenda personal i que fa impossibles compromisos més o menys regulars. Seria impossible que jo digués que durant un trimestre em reservo tots els dilluns o tots els dimarts per fer una classe a la universitat, perquè no compliria i acabaria desprestigiant-me a mi mateix i sobretot desprestigiant la universitat, de manera que el rector no fa classes, parla molt sovint en públic i això serveix per mantenir mínimament la forma, però per mi ho dic això perquè és una gran satisfacció poder dedicar una estoneta del dia d'avui a parlar de coses de filosofia que a mi personalment m'interessen, i aquesta és la primera condició. Quan em van fer la pregunta sobre si acceptaria fer aquesta conferència, és que el tema per mi fos interessant. El tema té relació amb la condició humana dels humans, en el sentit de la diferència entre els humans i els animals, i prové d'una sessió una mica peculiar, efectivament, en què em van demanar un amic, un professor de la Universitat Autònoma, el Víctor Gómez Pin, si podia actuar com a moderador una sessió amb el professor Ayala, que és una persona que s'ha dedicat sobretot a temes d'epistemologia i d'història de la ciència, relacionat sobretot amb el pensament sobre biologia, l'evolucionisme, etc. Perdoneu, més val que m'acosti però que no el toqui el micròfon. Bé, jo us proposo el que a mi em sembla un exercici, per mi, repeteixo, molt interessant, potser el que més m'interessa a mi en filosofia, espero no decebre-us, em sembla prou profund i alhora prou senzill com perquè ho puguem tractar. A les conferències normalment no hi ha interrupcions, però si no m'ho prohibeix l'organització, jo acceptaria interrupcions mentre parlo, i naturalment després les preguntes i el diàleg que vulgueu, però em sabria greu parlar ara durant aproximadament 1 hora, que és el que m'han aconsellat. Procuraré ser més aviat curt que llarg, però em sabria greu parlar durant 1 hora i no trobar una bona sintonia amb vosaltres. Això m'hauria equivocat. Per tant, si no apareix la sintonia, em podeu interrompre i mirarem d'afinar-la. La meva perspectiva no me la puc inventar, és la meva. La meva concepció de la filosofia té relació amb maneres de pensar, amb maneres de parlar. De vegades les maneres de parlar i les maneres de pensar estan d'acord. A mi m'interessa mostrar que hi ha diverses maneres de pensar i que no totes són iguals, que no hi ha, diguem, una mena de relativitat respecte a que cadascú pensa com vol i s'ha acabat. Jo penso que hi ha maneres de pensar que són més interessants que altres maneres de pensar, i provo d'explicar que precisament des d'aquesta perspectiva de les maneres de pensar podem trobar alguna mena de camí per confrontar la pregunta sobre l'animalitat i la humanitat de l'ésser humà, de les persones. El que fa que les persones per mi siguin persones té relació amb allò que es descobreix a partir de certes maneres de pensar i allò que de cap manera es pot descobrir a partir d'altres maneres de pensar. I he pensat que avui miraria de confrontar 2 maneres de pensar: una que no ens dona accés a la humanitat dels humans i una altra que sí que ens en dona, potser no d'una manera totalment satisfactòria, però sí que ens dona un cert accés, una certa mirada sobre el que pròpiament podria significar la humanitat. Per això tinc aquí projectada una figura de Sòcrates a la presó, en un gesto que és poc socràtic perquè és un gest molt arrogant, però en tot cas fixeu-vos que és Sòcrates algú, no sé si això sí que es deu veure més o menys des del fons, no? Aproximadament, Sòcrates que aixeca la mà i continua parlant, li importa molt el que està dient i gairebé sense mirar la copa, allarga la mà, és la copa que conté el verí, que prendrà i que diguem, el farà morir-se al cap d'una estona, perquè ha estat condemnat pels jutges de la seva ciutat, que és els jutges d'Atenes. Ha estat condemnat injustament des del seu punt de vista, però de cap manera voldria eludir la condemna de què ha estat objecte. Seria com retirar aquesta importància enorme que potser els grecs antics en tenien i a nosaltres ens costa més d'entendre, nosaltres que som una mica escèptics respecte a la paraula i a la paraula en públic, no? Estem aquests dies precisament assistint a un espectacle considerablement invitador a l'escepticisme respecte a com es pren la paraula en públic, com es pren la paraula en va, en públic, a la institució, per altra banda, més alta del nostre país, que és el Parlament de Catalunya. No? Feliçment, això no passa sempre. Ahir, en un acte de l'Ajuntament de Barcelona, li vaig donar les gràcies a una diputada que em van presentar per ser diputada, i ara que esteu tots sota aquesta mena de signe de la paraula presa en va, jo crec que és el moment ideal per donar-vos les gràcies per haver-vos dedicat durant tot aquest temps a fer de diputats. Malament aniria tothom si no tinguéssim les persones que estan disposades a fer el seu sacrifici, perquè és sens dubte un sacrifici, i a treballar al Parlament de Catalunya amb la dignitat que correspon. Bé, Sòcrates aquí està de la banda de l'optimisme, encara que estigui a punt de suïcidar-se, està de la banda de l'optimisme perquè pensa que no pot usar la paraula en va i no pot ni tan sols pensar en la possibilitat de contradir els jutges que l'han condemnat, no perquè pensi que els jutges tenen raó, sinó perquè pensa que no pot sortir del joc que fa el conjunt dels atenencs, una comunitat que s'ha d'entendre i que ha de respectar les regles del joc. Aquestes regles del joc no són arbitràries, això seria l'escepticisme de la nostra època, sinó que són regles que tenen una profunditat que no permet, en aquest cas a Sòcrates, imaginar-se una altra situació que simplement acceptar la condemna, i davant la desesperació que es veu, almenys ho veuen els de les primeres files, de les cares dels seus amics, n'hi ha un que li allarga la copa sense mirar i tapant-se la vista, Sòcrates es disposa, sense donar més importància a la cosa, morir per respecte a la paraula, per morir per respecte a la veritat, no la veritat dels jutges que s'han equivocat condemnant-lo, sinó per respecte a la veritat, que és el fet de parlar, que hi hagi maneres de parlar, que hi hagi maneres de pensar i que no totes les maneres siguin iguals. Tenia aquesta idea de projectar aquest quadre. Jo els volia parlar d'aquest enunciat que em sembla que figura en el programa, que és el tot i les parts. Això és molt abstracte, però m'agradaria que trobéssim alguna relació entre això que acabo de dir, el respecte a la paraula, el respecte a la manera de pensar, la idea que no totes les maneres de pensar valen igual i que val la pena fer un esforç per distingir-les, no? I aquesta mena de tòpic, gairebé com si es tractés d'un exercici del tot i les parts. La primera imatge que volia comentar, són tres imatges, la primera fa referència a la música, a una cançó. La segona imatge fa referència al cos, a l'experiència del cos. I la tercera, on m'entretindré, miraré d'entretenir-me, vaja, una mica més, fa referència a la ciència. Però totes tres assenyalen, apunten a una certa manera de pensar que crec que compartim, però potser compartim sense acabar-nos en d'adonar i que normalment tendim a substituir per una altra manera de pensar, i aquesta és la confrontació que voldria fer, una altra manera de pensar que és aquella a la qual habitualment recorrem per donar explicacions sobre les coses i que no ens dona accés a això que anomenàvem la humanitat de les persones. Aquesta manera de pensar que no ens dona accés en l'última figura és la ciència, i això ho dic amb un gran respecte per la ciència, espero que això es vegi ben clarament, perquè en aquests moments presideixo una institució que és primer de tot i abans que cap altra cosa una institució científica, però em refereixo a una certa manera de pensar des de la ciència que no ens explica la nostra condició d'humans, sinó que només explica la nostra condició d'animals. Deia que la primera figura és una cançó, no tinc il·lustració per això, podria posar una partitura. Imaginem-nos una cançó tal com queda reflectida en una partitura. Aquí hi ha moltíssima gent, estic segur que molts de vosaltres heu tingut relació amb alguna coral, us dediqueu a la música, podeu llegir una partitura. Una partitura és una sèrie de signes que s'estenen en l'espai d'un full de paper, o d'uns quants fulls de paper, en un quadern. Tenim un pentagrama i col·loquem en aquest pentagrama, segons la manera d'escriure la música contemporània, tenim un pentagrama i posem uns signes que són les notes, que tenen una sèrie de condicions. Cada nota és una singularitat. El que veiem quan veiem una partitura és un paper en el qual hi ha uns signes, simplifiquem una mica, que són les notes, i podríem comptar quantes notes hi ha en una partitura, en la partitura d'una cançó. Podríem dir que la partitura conté aquesta cançó. Sense cap dubte, una persona que sàpiga música seria capaç de llegir aquesta partitura i, després d'assajar una mica, cantar la cançó o tocar la cançó amb un instrument. Per tant, aquella partitura remet, sens dubte, a la cançó. El problema, en la imatge que vull posar, és si aquella partitura té alguna cosa a veure amb la cançó, pròpiament dita, té alguna cosa a veure amb la música. I la meva resposta és no. És com un senyal. Hi ha un filòsof alemany molt famós a la seva època, Max Scheler, que algun dia crec que uns alumnes el van trobar clavant-se un got de vi d'unes dimensions considerables, i van dir: vostè ens diu que hem de ser moderats a classe, vostè ens ensenya l'ètica de la moderació, no? I el Max Scheler va contestar: vosaltres veieu els senyals que marquen la direcció de les ciutats a les carreteres, per exemple? Heu vist alguna vegada que aquests senyals es desplacin en la direcció que ens assenyalen? Es queden en el seu lloc, assenyalen la direcció, però es queden al seu lloc. Jo us ensenyo què és el que heu de fer, però no tinc cap obligació de moure'm del lloc on em trobo en la direcció adequada. Doncs bé, la partitura de música assenyala en una direcció que es pot trobar, que es pot com descodificar a través de la interpretació de la cançó aquell qui sap llegir la música, però la partitura no és ni de bon tros la cançó. La cançó és una cosa feta amb la veu, feta amb un instrument, i la partitura és un objecte de paper que conté una sèrie de signes. Però vull dir encara una cosa més, una diferència encara més radical que aquesta. La diferència més radical té relació amb el tot i les parts, i el que voldria mirar de convèncer-vos una mica és que la cançó no és el conjunt de les notes, de la mateixa manera que no és la partitura, la cançó tampoc no és el conjunt de les notes, ni tan sols el conjunt de les notes cantades. Només quan estan juntes, aquelles notes són la cançó. Cada una de les notes per separat no val res. El conjunt de les notes pensades, cada una d'elles segons la seva separació, és a dir, cada una d'elles per separat, no val res. La pura juxtaposició d'aquestes notes no val res. És quan les notes estan juntes, no una al costat de l'altra, sinó com barrejant-se unes amb les altres, recordant en una nota encara, com si diguéssim, la ressonància de la frase anterior, és així com nosaltres entenem la música i com som capaços d'escoltar la música i que ens agradi. Això vol dir que en cada nota, en certa manera, hi ha tota la cançó. Cada una de les notes està concentrada, representada en certa manera, en cada una d'elles també. Cada una de les notes conté totes les notes, i això és el que ens fa pensar que és una cançó, ens fa pensar en la unitat de la cançó. Fixeu-vos que hi ha algunes experiències que ens conviden a pensar això, que és molt abstracte, això que estic dient, tot i que és alguna cosa que diu un filòsof molt famós de la història de la filosofia, Descartes, no?, en el seu compendi de música, per definir allò que ell anomena la intuïció, una manera de conèixer que ell diu que és la intuïció. La intuïció és la percepció del tot, la percepció del tot com alguna cosa que està més enllà que la suma de les parts. I l'exemple és la música. Busca en la música un exemple per explicar això. Deia que de vegades no recordem una cançó, no sabem començar, quan sabem cantar una cançó, de vegades no la sabem començar a qualsevol lloc. Si no està sonant la cançó, no ens podem afegir en qualsevol moment i en qualsevol punt a la cançó. Hem de tirar enrere, hem de com rebobinar, perquè si no, no ens surt. No la sabem afinar, tot i que sabríem afinar-la perfectament, no la sabem cantar bé, sinó fem certes coses que afecten el conjunt de la cançó i no el punt en què hem decidit començar-la. Fins i tot, de vegades, per cantar bé una cançó, no la podem cantar des del començament, sinó que hem de començar a cantar-la des d'un altre punt i després, si de cas, quan ja ens hem orientat, podem anar al començament. Aquesta és la primera aproximació. Si podríem pensar el tot i les parts a partir de la imatge de la cançó com alguna cosa en què el tot no és el conjunt de les parts, sinó alguna cosa que està més enllà de la simple juxtaposició d'aquestes parts, de la simple escriptura de les notes una darrere l'altra. És natural que una nota en un concert de violí, per exemple, on moltes vegades apareixen notes singulars, després d'una frase apareix una nota sostinguda, de vegades inesperada, una nota molt aguda però també molt plena, no? Aquella nota tocada tota sola no té res a veure amb l'efecte que ens fa quan el que apareix és aquella nota després de tot el que ha vingut abans, no? És en aquella nota que hi ha com condensat tot el que s'ha interpretat abans, totes les melodies que s'han pogut entendre abans d'aquella nota estan concentrades en aquella nota, i per això potser aquella nota ens fa un efecte particularment emocionant a cadascú la música que li agradi, a cadascú la nota que troba emocionant. Però, sens dubte, aquella nota emocionant és una nota que no és ella, ni és les altres notes per separat, sinó que és una nota que té en ella, per dir-ho així, una multiplicitat condensada en una sola cosa, en una unitat, que és un tot, i que no és la suma de les parts, sinó que és alguna cosa més que simplement la suma de les parts. Aquesta és la primera imatge que volia comentar. La segona, això ara aquí no, ja em perdonareu, però no veureu res, però no té importància. No té importància perquè no vull comentar res, només perquè veieu una pàgina, quin aspecte té una pàgina d'una de les obres segurament més lluminoses sobre aquest tema que voldria tractar aquí, el tot i les parts, que és les Enèades de Plotí, un autor no massa conegut, un autor neoplatònic, un seguidor de Plató, que el que pretén és comentar els diàlegs de Plató molt més tard, molt després de Plató, ja en l'època, la nostra època, diguem, en l'època cristiana, oi? Plotí, que no és un cristià, encara que visqui a l'època cristiana, escriu aquesta obra, les Enèades, que fa referència al número 9 i estan organitzades d'una certa manera, i aquest és el primer tractat de la primera Enèades, és el primer que trobem quan obrim aquesta obra enorme de Plotí, que es titula de la, diu en la traducció que tinc aquí, que és una traducció francesa, de l'essència de l'ànima, en grec, peri, usies, psiches, proton vol dir primer tractat, peri, usies, psiches, és a dir, sobre la substància de l'ànima, sobre l'essència de l'ànima, podríem dir, sobre la naturalesa de l'ànima. I aquí un dels exemples que posa per mirar d'explicar què és per ell l'ànima té, espero que sàpiga explicar-ho jo, té relació amb el que acabem de dir d'una manera més rudimentària sobre la música, sobre la cançó. Plotí diu que no es pot concebre l'ànima des del punt de vista de la multiplicitat, si no entenem que la multiplicitat, l'ànima, que és la unitat, allò que ens fa a cadascú de nosaltres que ser un ésser individual, una persona, per què no dir-ho així, encara que no sigui el vocabulari apropiat, l'ànima és també present en tot el cos, està estructurant tot el cos, però l'estructura no com el conjunt de les parts del cos s'articulen per formar el conjunt del cos. L'ànima estructura el cos no com la mà forma part del sistema del braç, per exemple. La meva mà dreta és una part de tota la meva extremitat superior dreta, no? La mà té els dits estan un al costat de l'altre, la mà té el canell, té l'avantbraç, té el braç, té l'espatlla. La mà és tot un sistema de peces que estan articulades, ben articulades entre elles, però no és d'aquesta manera, no és per la via de com una part s'afegeix a la següent en el braç que l'ànima actua sobre tot el cos, perquè l'ànima no és una cosa que es pot multiplicar i per tant distribuir en tot el cos com si es tractés d'una divisió en parts, sinó, diu Plotí, l'ànima és sempre ella tota sencera. Sempre ella tota sencera. L'ànima no té parts. Es pot multiplicar, es pot dividir, es pot escampar en el cos, però sempre tota sencera, mai dividint-se en parts. Això és el que explica Plotí i fins i tot posa el següent exemple, que podríem, si féssim, fóssim una aula de teatre i no d'això, podríem fer-ho, però podem fer secretament, no? Que és fer-nos mal, no? En una part del cos. Imagineu-vos que ara jo no tinc res a mà per fer-me mal excepte els meus dits mateixos, però em pessigo el dit i estan passant dues coses que no són dues coses diferents, sinó que són la mateixa cosa. Però quan ho parlo es bifurca en dues coses. Això que està passant, que és una sola cosa, es bifurca en dues coses. Per una banda, sento mal el dit i per una altra banda, tinc mal jo. I aquestes dues coses estan total, que són diferents, perquè una cosa és tenir mal el dit i l'altra és tenir mal jo, que són diferents així, almenys parlant, són diferents. Jo m'adono que són la mateixa cosa en l'experiència del mal al dit, perquè el mal al dit és tan mal al dit com mal tinc jo en el moment que tinc mal al dit. No? Això només es pot explicar, diu Plotí, perquè en el meu dit hi ha tota l'ànima, és tota l'ànima sencera, l'ànima que em fa a mi pensar, imaginar, que em fa respondre a les facultats que considerem més avançades, no?, de la humanitat, és ella tota sencera la que està també a la punta del dit, només que la punta del dit hi és amb un grau d'expressivitat més pobre. Quan l'ànima sóc tot jo, quan l'ànima és la meva ànima en el sentit més ple, és l'ànima que ens serveix per identificar, ja que teníem Sòcrates abans, doncs la figura de Sòcrates, el personatge Sòcrates real, l'amic dels seus amics, el mestre dels seus amics, aquesta ànima és la mateixa que hi ha a la punta del dit, només que la punta del dit té, diríem, una expressivitat, una lluminositat, si volguéssim fer servir aquesta imatge de la llum, més apagada, més atenuada, més pobra. Però la punta del meu dit té, conté, està vivint-hi la meva ànima sencera. I qui diu la punta del dit diu qualsevol altra part del cos. De manera que l'ànima es pot multiplicar, és present a tot arreu, però és indivisible, és a dir, no té parts, no és una cosa que pugui construir-se. Mentre que nosaltres el nostre cos el pensem, sens dubte, com un conjunt de parts. No podem pensar d'una altra manera el nostre cos que com un conjunt de parts. Ara tinc, el metge ens diu que tenim mal l'estómac o el fetge, o tenim un genoll que no funciona bé, etc. No? Amb això gairebé que puc passar a l'última imatge, és a dir, l'aproximació de la ciència, que no és falsa, sinó que és una manera de pensar, com podria ser una manera de pensar una explicació del mal que tinc aquí al dit, més moderna, per un fisiòleg modern, no?, que explicaria el sistema dels nervis i com es relacionen el dolor amb la sensibilitat del cos i quan apareix dolor i quan no és, només és sensibilitat, no?, i quin tipus de teixits comuniquen, no?, aquesta mena de sensacions, i després les organitzen i les coordinen perquè ens formem una imatge mental, etc. No? Tot el tema de la relació entre la ment i el cos, o entre la ment i el cervell, no? Les coses que pensem i la nostra materialitat. Oi? Aquesta explicació no és una explicació falsa. No és una explicació falsa dir que, per exemple, si jo ara tinc fred, el que està passant és que hi ha algunes substàncies en el meu cervell que actuen de manera que em fan tenir unes reaccions, per exemple, que em fan tremolar. Això no és una explicació falsa, però és una explicació que, segons la nostra manera de pensar, podem considerar insatisfactòria. Potser ens va bé per anar al metge i que el metge ens curi, però no ens va bé per saber què és el fred, perquè el fred per nosaltres no és tremolar, ni són unes substàncies al nostre cervell. Quan jo tinc fred, i sé molt bé què significa tenir fred, perquè ningú pot dubtar d'aquella sensació que jo tinc, que puc descriure d'una manera o d'una altra, puc descriure d'una manera més pobra o d'una manera més rica. Potser un novel·lista seria capaç de descriure el fred d'una manera més rica que no pas un metge. El metge potser ens faria passar el fred, ens faria prendre un fàrmac que ens faria no tenir tan fred, per exemple, en un moment determinat, però la descripció del fred potser seria millor la del novel·lista que no pas la del metge. Segons la manera de pensar que adoptem, ens fa pensar en un fred que és més fred que no pas un altre. El fred de les substàncies que hi ha al nostre cervell no sabem què és. El fred que vivim quan tenim fred sabem molt bé què és. El problema és si som capaços de descriure el bé o no. Doncs bé, volia projectar aquí una imatge d'un text. No té importància si no la veieu tampoc, perquè la llegiré i veureu, servirà només com a referència per comentar-lo, que és un text que parla de l'antiguitat però que crec que té molta relació amb el món contemporani, un text escrit per un autor ja antic, però diguem que pertany al món contemporani, un filòsof jueu d'origen polonès, però que va viure a França tota la vida i va ser fins i tot ambaixador als Estats Units durant un cert temps, que es diu Henri Bergson. Henri Bergson va escriure diverses obres, sempre en diàleg amb la ciència, sempre en diàleg amb altres sabers que no eren la filosofia, i sempre intentant mostrar no que la ciència no tenia raó, sinó que la ciència de vegades no ens proporciona accés a certes coses que tanmateix ens interessa saber i ens interessa pensar. La ciència com a contrast amb la filosofia. La ciència com, diu Bergson de vegades, la sofisticació enorme de tot el conjunt de coses que tenen relació amb la nostra necessitat de ser éssers vius que volen sobreviure, que volen perseverar la vida. Per tant, la ciència com una enorme sofisticació de tot el que ens cal per aprendre a sobreviure, tot el saber que necessitem per viure d'una manera més segura, amb més garanties, procurant-nos veritablement allò que ens cal per poder continuar vivint. La filosofia, en canvi, com una cosa que no serveix ni de bon tros per la vida, com una cosa inútil, com una cosa asocial, fins i tot, diu Bergson, com una cosa que ens podria portar a la mort, com una cosa que ens faria distreure, ens faria caure, ens clavaríem un cop, tot perquè ens hem distret pensant en altres coses, i, malgrat això, com un tipus d'una manera de pensar que ens proporciona un cert accés a veritats, diguem-ho així, que no estan relacionades amb les veritats de la ciència. En aquest text, Bergson es refereix a un argument històric que forma part probablement de tota una història del pensament. Podríem resseguir la història del pensament occidental, i potser no només del pensament occidental, a través d'aquest argument, que és una de les anomenades apories de Zenó d'Elea. Zenó d'Elea és un personatge una mica anterior a Plató i Aristòtil. La primera font d'aquesta aporia que us presento aquí és la Física, l'obra que coneixem nosaltres com a Física d'Aristòtil, és a dir, un autor una mica posterior a Aristòtil, deixeble de Plató, Zenó una mica anterior a Plató. Ens estem movent en el segle, aproximadament entre el segle V i el segle IV abans de Crist. Aquesta aporia, que és la més famosa, ha donat lloc a múltiples representacions literàries i fins i tot al cinema. Tot Walt Disney va representar ja faules antigues, d'Isop, per exemple. Walt Disney va representar en un dels curs dels més antics, crec que va fer Walt Disney, la cursa entre una llebre i una tortuga. Aquí els personatges no són una llebre i una tortuga, sinó Aquiles i una tortuga. La cursa entre Aquiles i una tortuga. Aquiles perquè és, si mireu la Ilíada, només començar, Aquiles el dels peus lleugers. Totes les representacions, fins i tot les últimes de cinema, l'Aquiles de l'última pel·lícula que jo he vist sobre el món homèric, és el Brad Pitt, no? Que, si us fixeu com actua, corre moltíssim i salta moltíssim, és l'agilitat, diguem, no? el que caracteritza Aquiles, un guerrer que no és un guerrer forçudíssim, sinó que primer de tot és un guerrer àgil. Per tant, la cursa entre Aquiles i la tortuga és la cursa entre l'animal més lent i l'animal més àgil imaginable per un grec, que és un personatge llegendari, homèric, que és Aquiles. La Zenó sosté que, i així és com ho diu, us ho diré gairebé literalment, després mirarem d'interpretar-ho i després llegirem aquest text de Bergson comentant l'argument de Zenó. Aristòtil diu simplement que parla del més ràpid i el més lent, diu, aquest argument s'anomena l'Aquiles. Si busqueu a la física, teniu curiositat, veureu que diu, se l'anomena l'Aquiles, però després no té personatges l'argument. Diu, el més ràpid no pot encalçar el més lent, no l'atraparà, si li concedeix un mínim avantatge, una certa distància. Aquest és l'argument. Perquè quan arribi al lloc que ocupava primerament, anem a parlar de personatges, la tortuga ja no serà allà i haurà avançat una mica més. I així indefinidament. Ara repassem de seguida aquest argument perquè no és, és un argument senzill, diguem, però no fàcil d'explicar en el sentit que voldria expressar-ho Zenó. Permís, perquè no m'agrada estar assegut tanta estona.
Si és que funciona, se'm sent, sí. Imaginem-nos, com que no hi ha pissarra, podem quasi representar aquí. L'argument diu el següent, si jo tinc una tortuga aquí, jo sóc Aquiles, hi ha molta diferència entre Aquiles i jo, encara que a mi m'agrada córrer, però no em sembla excessivament presumptuós pensar que puc avançar més de pressa que una tortuga. L'argument és, si jo deixo que la tortuga avanci una mica, quan jo comenci i arribi al lloc on era la tortuga en el moment que jo he començat, la tortuga ja és a la meitat, posem per cas d'aquí, la tortuga arriba a la meitat, quan jo arribo aquí, la tortuga, encara que sigui molt poquet, perquè va molt a poc, serà una mica més endavant. I quan jo arribi al lloc on hagi avançat la tortuga en aquest segon moment, la tortuga serà una mica més endavant, molt poquet, però serà una mica més endavant. I així indefinidament. Això no ens ho creiem, això no ens creiem que passi de veritat, és evident, i d'això és el que es tracta. Però l'argument és, en certa manera, irrefutable si acceptem, i això és el que diu una mica Bergson, no? Si acceptem que el moviment de la tortuga i el meu és un moviment que es pot descriure en termes de l'espai que recorrem quan estem movent-nos nosaltres en aquesta cursa. El que diu Bergson és, si acceptem que el moviment pot reduir-se a l'espai recorregut, diguem-ho en termes més fàcils i potser moderns, si acceptem que el moviment és una cosa que s'explica a través d'una relació entre l'espai recorregut en un cert temps, no? El moviment és impossible, és una cosa contradictòria, perquè jo, que sens dubte en la vida real atraparé la tortuga, quan el penso d'aquesta manera, és a dir, quan el penso a través de les distàncies, els espais recorreguts per aquests dos mòbils, un que té un avantatge encara que sigui més lent i l'altre que és més ràpid però que no arriba a atrapar-lo, efectivament he de reconèixer que no arribo a atrapar-lo. Si puc descriure el moviment de la tortuga i el d'Aquiles en termes d'espai recorregut, he de reconèixer que Zenó té raó. I això no té res a veure amb la vida real, però això és una manera, una certa manera de pensar. No sé si això us sembla prou convincent, perquè això vulnera, per dir-ho així, la nostra intuïció, el sentit comú, la nostra experiència quotidiana, és evident que sí. Això és un exercici mental. Si acceptem que el moviment queda com exaurit, perfectament descrit en termes d'espai recorregut, aleshores hem d'acceptar l'argument de Zenó. Això és el que ens ve a dir Bergson, però després, ui, està molt fosc, està molt fosc. No, es pot apagar el focus aquest? Ah, sí, moltes gràcies. Bé, us llegeixo què diu el text aquest i després ho revisem amb una mica més de calma. Diu Bergson, és la tesi, l'assaig sobre les dades immediates de la consciència, és la tesi doctoral de Bergson. Bergson va viure, us deia abans, 41 anys del segle XIX i 41 anys del segle XX. va morir el 1941 a París ocupada pels nazis. Aquest text, d'aquesta confusió entre el moviment i l'espai recorregut pel mòbil varen néixer, al nostre parer, els sofismes de l'escola de Lea, car l'interval que separa dos punts és divisible infinitament i, si el moviment estigués compost de parts com les del mateix interval, aquest interval mai no es podria franquejar. D'una manera abstracta diu això, mai no arribaré a superar aquesta distància que he donat d'avantatge a la tortuga. M'aniré acostant a ella, però mai no arribaré a la tortuga perquè sempre hi haurà aquest una mica més endavant de la tortuga. No? Però la veritat, continua Bergson, és que cadascun dels passos d'Aquiles és un acte simple, indivisible, i que després d'un nombre donat d'aquests actes, Aquiles avançarà la tortuga. Que diu Bergson és obrir-nos els ulls a una gran evidència que potser us semblarà tan elemental que per això no hauria valgut la pena donar tantes voltes al tema, que és que Aquiles atraparà la tortuga. Però per què atraparà Aquiles la tortuga? Perquè el moviment d'Aquiles no té res a veure amb l'espai que recorre Aquiles. L'espai és alguna cosa que ens sembla que és en el món, no? Nosaltres tenim una visió del món com un conjunt de coses en l'espai. La nostra manera de pensar el món, primer de tot, potser no la que quan ens recollim i intentem esforçar-nos per pensar altres coses, per exemple, per pensar la humanitat, no? Però d'entrada, quan nosaltres pensem les coses des del punt de vista més immediat, pensem que el món és un espai ple de coses. Fins i tot ens veuríem amb cor de comptar aquestes coses. Una de les paradoxes de Zenó és la paradoxa de comptar coses, no? Zenó ve a dir, no pots comptar mai totes les coses. Si penses que el món és un conglomerat de coses comptables, de coses discretes posades una al costat de l'altra, mai no podràs comptar-les. Per una banda, creus que les pots comptar, fas una hipòtesi que és el món és de tal manera que les coses siguin comptables. Després proves de comptar-les i no les pots comptar mai. Per què no les pots comptar mai? Perquè l'acte mateix de comptar cada cosa et porta a considerar que hi ha una altra cosa. Comptes la primera cosa i després quina comptes? Comptes la segona cosa que havies previst comptar o comptes el fet que has comptat la primera? Si comptes el fet que has comptat la primera, no comptes la segona, perquè després tampoc comptes la segona, sinó comptes el fet d'haver comptat la primera. I d'aquesta manera mai no arribes a comptar la segona. Diu, entre una cosa i la següent hi ha sempre una infinitat d'altres coses. Aquesta és una altra de les paradoxes de Zenó. Tot això no és intuïtiu, tot això és portar el raonament fins a les últimes conseqüències, però és legítim des del punt de vista conceptual, segurament és legítim, perquè si nosaltres pensem que el món és fet de coses que es poden comptar, aleshores podem veure si aquesta visió que tenim del món és una visió prou ferma o no, la podem posar a prova i podem fer l'exercici de comptar les coses del món i adonar-nos que efectivament això que anomenem coses no és un concepte prou clar i per tant que estem una mica contrastats amb l'infinit, és a dir, que no podrem comptar-les malgrat que la nostra concepció del món és una concepció de coses en l'espai i coses en l'espai és per definició coses que es poden comptar. Doncs bé, aquí ens passa una mica el mateix, no? No és el mateix Aquiles que corre que l'espai recorregut per Aquiles que corre. L'espai recorregut per Aquiles que corre, diu Bergson en un altre text, és un fenomen mental, és una invenció, és la cosa més irreal que hi ha, és allò que necessitem per tenir una certa concepció del món que és aquesta utilitària, que és aquesta que és la de la ciència, encara que la ciència sigui molt sofisticada, que és una visió del món que ens fa pensar el món en funció de les nostres necessitats de supervivència. Però quan pensem de veritat la cursa d'Aquiles, no necessitem mesurar-la la cursa d'Aquiles, perquè ens adonem que mesurar-la està modificant la naturalesa de la cursa d'Aquiles. La cursa d'Aquiles és Aquiles que corre, és un home que corre, és un home que està corrent. Això és la cursa d'Aquiles, no l'espai que recorre, i ens arribem a creure, ens arribem a creure, arribem a pensar d'una manera que caiem en aquesta mena d'ídol, que és creure que la cursa d'Aquiles la podem reduir a l'espai recorregut per Aquiles. Si fem aquesta reducció d'un home que corre a l'espai recorregut per aquest home que corre, aleshores Aquiles, en aquesta reducció, en el món de l'espai, en el món d'aquest constructe mental que és l'espai, Aquiles no atraparà la tortuga. Naturalment que en el món real Aquiles atrapa la tortuga, i això és el que diu aquí Bergson. D'aquesta confusió entre el moviment i l'espai recorregut pel mòbil varen néixer els sofismes de l'escola de Lea. L'interval que separa dos punts és divisible infinitament i ens introdueix naturalment en aquest concepte d'infinit que no podem superar. Però la veritat és que cadascun dels passos d'Aquiles són els passos d'un home que corre, i Aquiles, al cap d'un cert nombre de passos d'aquests, atraparà efectivament la tortuga. Tenim aquí alguna cosa que té, potser, des del meu punt de vista, no ho sé, la màxima expressió de la dificultat que suposa sostenir la tesi que volia posar una mica en crisi avui, aquest era el meu objectiu, que és la idea que el tot és alguna cosa que es pot construir a partir de les seves parts. No? Tenim una manera de pensar, que és la manera de pensar, diríem aquí, de la ciència, perdoneu que simplifiqui tant, no? Una manera de pensar que és la manera de pensar de la ciència ens diu que comptant les parts, que ajuntant les parts, obtindrem el tot. La filosofia, segons Bergson, el que ens diu és que ajuntant les parts el que tindrem és un conglomerat de parts, i ens haurem d'enfrontar a un conjunt de dificultats que no serem capaços d'entendre, perquè ajuntant les parts, les coses que de vegades ens interessen més, encara que no siguin les coses que necessitem per sobreviure, sinó les coses que necessitem per distreure'ns i per perdre el temps, no? Hi ha aquesta expressió extraordinària per mi de Samuel Beckett, l'escriptor irlandès, que diu "win time to lose", guanyar temps per perdre'l. Nosaltres ens interessen coses que formen part d'un temps que és un temps que és per ser perdut, i en aquest temps per ser perdut hi ha coses extraordinàriament interessants, potser les més interessants. Si hem d'entendre la humanitat de l'ésser humà, potser ens hem de concentrar en aquestes coses de pèrdua de temps, si no, només estarem confrontats a la simple animalitat dels humans. No? Aquesta és la meva aportació, diguem, dibuixada ara amb un llapis molt gruixut, molt barroer. Hauríem de mirar les coses segurament amb una mica més de calma i segurament no podríem trobar aquesta mena de separació neta, no? Tan radical entre el discurs de la ciència, la manera de pensar de la ciència, la manera de pensar les parts com a suficients per explicar el tot, i la manera de la filosofia, la manera de pensar les parts com insuficients per explicar el tot. Podríem dir-ho d'una altra manera: la ciència com les parts anteriors al tot, les parts com allò que ajuntem per construir el tot, la filosofia, el tot anterior a les parts, és a dir, el tot com allò que s'ha d'entendre primer per després poder donar explicació de les parts. Aquesta distinció naturalment no és mai neta, no és mai diàfana, no? No hi ha una distància absoluta entre la ciència i la filosofia, no hi ha ciència pura per cap cantó i tampoc no hi ha filosofia pura per cap cantó, però si exagerem les perspectives, segurament això ens ajuda per entendre que no hi ha només una manera de pensar, que hi ha diverses maneres de pensar, que això no vol dir que n'hi hagi necessàriament totes excepte una que siguin falses i una que sigui l'absolutament veritable, però que no totes valen el mateix, no totes tenen el mateix valor, i això sí que em sembla que és una aportació que fa la filosofia la història, com a mínim, la història d'Occident, a la història de la nostra cultura, faríem malament d'oblidar-nos-en, i probablement al final d'aquest raonament el que hi trobem és una mena de compromís ètic, si és que ens importa la humanitat, entendre que la humanitat, diguem que no es tracta de la mateixa manera segons les maneres de pensar, sinó que cada un ens porta una resposta diferent. Si ens interessa com ha arribat l'ésser humà a través de l'evolució de les espècies a les seves, gestes contemporànies, segurament estarem en una manera de pensar bastant allunyada de la manera de pensar que ens proposa Bergson en aquests textos. Té una obra, Bergson, sobre l'evolució, precisament intentant trobar les dificultats d'una manera excessivament atenuada, excessivament poc expressiva, de pensar la humanitat a través de la història de l'evolució dels animals, que es diu L'evolució creadora, que és una obra que aprofito per recomanar. Un gran filòsof que m'ha ajudat avui a explicar algunes coses aquí, una mica oblidat, segurament perquè era un personatge, per dir-ho així, amb una vida privada i personal que no és de les més simpàtiques, no? Una persona que pertanyia, diguem, al món del poder, al món del poder acadèmic, al món del poder polític, no? Tot i que la seva mort va ser una mort, com us deia, més aviat trista, d'un jueu acabat de convertir el catolicisme al París ocupat pels nazis de l'any 41. Bé, un filòsof una mica oblidat, però que crec que val la pena de tant en tant donar-li un cop d'ull. Moltes gràcies. No m'heu interromput, però ara estic a la vostra disposició per mirar d'explicar millor algunes coses o per, escoltar les vostres objeccions. Moltes gràcies.
Sí, hola. No sé si he estat capaç d'entendre totalment la seva conferència.
Perdó.
Que agraeixo de totes maneres. La part de la música m'ha semblat molt bé, perquè jo de vegades dic que la música, la bona música, no és més que una harmonia de sorolls. Un soroll sol em pot molestar, però quan és harmoniós, sense deixar de ser un soroll, m'agrada escoltar-lo. Potser podria anar per aquí si no ho he entès malament, no? I la segona qüestió que volia plantejar com la conferència és maneres de pensar el tot i les parts. Una manera de pensar, podríem dir que és una personalitat. I aleshores, quina relació podria tenir el tot i les parts, no? Les parts d'aquesta personalitat amb el tot. Perquè si fórem capaços d'harmonitzar-les, veient que aquella persona té un tret concret d'una personalitat, ja podríem suposar que en té d'altres, perquè hem agrupat aquestes parts en un tot, no? No sé si m'ha explicat massa.
Sí, sí. No, no, és una pregunta molt, una pregunta que em sembla molt bona, molt encertada, que voldria començar per comentar, seguir la direcció, seguir la teva direcció, perquè no hi ha, ben bé pregunta, sinó assumpció del que tu explicaves, no? Normalment la imatge de la llibertat es representa com també una mena de desplegament en l'espai, una bifurcació de camins. L'acte lliure, nosaltres d'una manera primària ens l'imaginem com la decisió d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra. Quin camí seguiré a la vida? Doncs aquell o l'altre, com que sóc lliure, decideixo seguir aquest i no l'altre. Aquesta és una, per mi, una descripció molt primària d'aquesta, molt, molt apagada, i té relació amb la personalitat. Després crec que podré traduir-ho en termes de personalitat, perquè normalment el que passa és que la decisió està presa. naturalment que hi ha camí a la dreta i camí a l'esquerra. Hi ha moments d'angoixa a la vida que són precisament aquells en què no estem segurs de quin camí hem de seguir. Però la mirada no és la mirada a un camí i a l'altre, sinó la mirada, no sé si estareu d'acord amb mi, és més aviat què és el que tinc decidit que no ho sé. El moment d'angoixa i de decidir un camí o l'altre no és una mena d'anàlisi d'allò que assenyala el camí de la dreta i comparar-ho amb el que assenyala el camí de l'esquerra. Jo crec que ens enganyem més quan ho pensem d'aquesta manera que no pas quan pensem en termes de què és allò que ja tinc decidit, perquè estem sempre embarcats, no? Després podem explicar l'acte lliure en termes de que he elegit el camí de l'esquerra, però el camí de l'esquerra ja el tenia elegit, si és que és el de l'esquerra, el que he seguit, no? Les decisions estan preses, això és el que vull dir. Les decisions estan preses i la llibertat no és per mi, no és la capacitat d'elegir davant una certa indiferència o un cert dubte, sinó més aviat la capacitat d'expressar-se correctament un mateix. I amb això vaig a la personalitat, no? Un acte lliure, som lliures quan allò que fem reflecteix més clarament la manera que tenim de ser. Jo sóc d'aquesta manera, jo ja tinc presa aquesta decisió, busco, diguem, furgo una mica dintre meu i miro què és allò que tinc presa, perquè furgar dintre meu vol dir mirar de conèixer-me amb la meva manera de ser, defectes i virtuts, diguem. Més aviat, no ja com una multiplicitat de coses, no com una amalgama de característiques, no? Això és quan no ho acceptem, no? Ja, jo tinc un amic, ara espero que ningú es molesti aquí, tinc un amic a la universitat que crida molt i renya bastant i de vegades molt enèrgic i diu, és que sóc basc, dic, és que sóc basc, no? Ho diu ell, això, eh? És que sóc basc. I això és de mal acceptar, no? Si algú no és educat en un moment determinat i crida, no és una bona idea dir que és basc. Dir és basc és esqueixar-se massa en cada una de les notes, no? És ser massa en aquesta idea d'una multiplicitat de coses juxtaposades entre les quals podem trobar el fet d'haver nascut, posem per cas, a Bilbao, no? Però això no és una bona explicació. Digue'm una altra cosa, no em diguis que ets basc, vol dir, dona'm una explicació una mica més fonda de com ets tu i demostra que tu ets, o si no, digues que ets un bèstia, digues que ets un bèstia que no tens ganes de tirar enrere alguna cosa que has dit, etc. No? De manera que jo definiria com tu, crec que, si ho entès bé, crec que els actes lliures són els moments en què l'estil, el caràcter de la persona es presenta en aquesta profunditat de la unitat, no en la disgregació de les notes, no? És lliure l'acte que una persona fa i que el reflecteix al màxim, no? Com a persona. He començat, no volia parlar d'això, però sens dubte lliga amb això, amb la imatge aquesta de Sòcrates, no? El suïcidi de Sòcrates és un acte molt teatral, no? Suïcidi de Sòcrates és un acte lliure, no perquè... No, ara he aconseguit perdre'm del tot aquí. El suïcidi de Sòcrates és un acte lliure, no perquè Sòcrates faci el que vol, perquè Sòcrates no fa el que vol, no té dos camins. Des del primer moment, ho hem dit abans, de camí només en té un. Alguns dels renya molt, algun dels seus amics, deixebles, que aquí el diu, preparem, t'escapes i marxem, agafem un vaixell i ens n'anem, etc. Ni pensar-ho, hi ha un sol camí, la decisió està presa, ja està embarcat, el prendrà el verí. És un acte lliure, perquè en aquest acte es reflecteix el caràcter de Sòcrates. Sòcrates és més que mai ell mateix. I aquesta idea de la finitud, no? Amb la mort, Sòcrates acaba la seva vida. Acabant la vida, la vida ja no es pot modificar, està feta. La imatge que tenen els grecs antics de la mort és la imatge que després s'ha desenvolupat una mica en termes de a l'hora de la mort és l'hora de la veritat, l'hora fins i tot de les paraules veritables, diem, no? Que es diu en el moment de morir és allò que veritablement... I, sens dubte, en el moment de morir ja no es pot rectificar res. La vida que un ha viscut és aquella vida, no? En aquell moment es determina. Doncs bé, amb la seva mort heroica, diguem, prenent el verí per respecte a les lleis de la seva ciutat, Sòcrates defineix el seu caràcter, no? Arrodoneix definitivament el seu caràcter. Una altra mort, per exemple, escapant-se, ens hauria donat un altre caràcter, molt menys heroic, molt més pobre, encara que fos en honor a la veritat, més just potser per ell, que no tenia per què morir, perquè no havia fet res que fos particularment dolent, no?
Bé,
aquesta és la meva idea aplicada al caràcter, no? A la personalitat.
Passo una altra pregunta.
Gràcies. Bona tarda. Jo, en tant que científic, dissenteixo una mica de la distància que establiu entre la filosofia i la ciència. Per exemple, en la qüestió del tot i les parts. En ciència sempre hem parlat de propietats emergents. Per exemple, un ronyó humà aïllat no és res, sinó està dins d'un cos i ben integrat. I en termes d'evolució, un organisme pluricel·lular és molt més, infinitament més, del que es podria imaginar d'una simple suma de cèl·lules, per molt que sigui senzill, una alga, el més elemental dels cucs o una esponja. No hi veig aquesta diferència, aquesta distància entre tot i parts vist des de la filosofia. Jo crec que hi ha una continuïtat entre filosofia i el que entenem avui dia com a ciència, i que de fet és la filosofia, al cap i a la fi, és la ciència, si voleu, sintetitzada o bàsica o fonamental. L'altra poden ser branques més o menys tècniques, i a vegades potser el que confonem és més ciència i tècnica, no sé si m'equivoco. I un comentari marginal, no vull pas minimitzar Beckett perquè personalment li tinc adoració, però el seu guanyar per perdre és el que la saviesa popular en diu: per la vida es perd la vida, o no? Gràcies.
Sí, evidentment que tens tota la raó. Crec que m'he protegit en el sentit que no he dit que el que jo feia era desqualificar com a falsos altres discursos, sinó que hi ha maneres, no totes són iguals. Per exemple, només el fet, aprofitant el teu exemple, no?, de l'organisme, només el fet d'haver d'explicar la vida, això ja ens demana algun tipus d'esforç que no és el mateix que hauríem de fer per explicar una falla geològica, no?
No la podem pas aïllar la falla geològica. Perdoneu, la podem descriure com a falla, igual que podem descriure un ronyó o una cèl·lula, però no la podem aïllar. Una falla geològica és l'efecte de moviments del conjunt del planeta.
Sí.
O sigui, és també una part del tot.
A veure si m'explico. Tornaria a dir el mateix en aquest cas. Aleshores, si el que hem d'explicar una falla és en funció del moviment del conjunt, aleshores ja estem... en el discurs que intenta trobar precisament no la juxtaposició de les parts, sinó la integració de les parts, no? Ja he dit, crec que ho he dit al final, però aclarat, jo el que no penso és que la filosofia i la ciència, és a dir, del que em penedeixo, si m'he de penedir d'alguna cosa que he dit ara, és d'haver com posat filosofia i ciència en dos plats d'una balança, com si són coses que es contraposessin. Jo crec que el que hi ha és una diferència de registre. Jo no diria que la filosofia és ara, avui dia, les ciències, com de vegades diu, el paper de la filosofia ara el fan les ciències. Jo no diria això. Jo diria que la la filosofia intenta fer aquesta mena de pas enrere respecte al valor dels discursos i naturalment que trobaria en els discursos de les ciències, com si diguéssim, expressions de grau més alt o més baix d'això que en diem filosofia, no? capacitat de relativitzar les veritats construïdes per la ciència en favor d'una visió una mica menys presonera dels elements que serveixen per regular el discurs de la ciència i assegurar-ne el rigor, no? Si nosaltres ens mantenim dins del rigor científic, difícilment podem adoptar la perspectiva de la filosofia, perquè la ciència necessita ser universalitzable d'una manera indiscutible. No em penso que sigui així amb la filosofia. La filosofia em sembla una opció, no? Em sembla una opció i, sens dubte, mirar la funció d'un ronyó en un organisme és per un, per, com s'ha de dir això, per un fisiòleg, diguem-ho així, alguna cosa que s'acosta més, si ho comparem amb un que fa anatomia, per exemple, no? És alguna cosa que s'acosta més al que jo vull dir de la filosofia que no pas al d'anatomia. Fisiòleg s'acosta més a la filosofia que el que fa anatomia. Perquè el que fa anatomia vol veure com és el ronyó. És veritat que, igual que en el cas de la falla, pots dir, aleshores, quan faci la dissecció del ronyó, veuré les parts del ronyó i veuré com hi ha aquesta mena d'integració de les parts en el tot del ronyó. Efectivament, i amb les cèl·lules també. És una... Des de quin punt ho miro? Sí. I que consti que estic absolutament d'acord amb el que tu deies sobre que no es pot separar. Només faltaria, perquè he vingut a dir precisament això. Es tracta de en quina posició em col·loco. El meu objectiu és fer versemblant que la pregunta sobre la humanitat no respon per la via de l'estudi de l'evolució de les espècies. Només fer versemblant això, ni tan sols pretendre explicar-ho, perquè crec que l'explicació només apareix quan és una explicació científica. En la filosofia apareixen, diguem, possibilitats d'adoptar una altra manera de mirar-ho. No voldria... Em matarien els meus col·legues de la universitat si he fet la impressió que la ciència no és una cosa molt valuosa i atenta a l'esforç del pensar i a la profunditat del pensar. Allà al fons veig una mà.
Perdó, jo només era perquè, com que és ha sigut una tertúlia del pensament, doncs pregunto què en pensa vostè de l'ànima i la treta.
Una cosa són coses que penso, l'altra és quins són els meus sentiments respecte a un concepte d'ànima més intuïtiu que és el concepte que utilitzem en la nostra vida quotidiana, no? Vull dir que quan parlem d'una persona sense ànima o pensem en l'ànima d'algú que s'ha mort i que volem recordar, no? I que volem... no ens volem aferrar a alguna realitat, no? No m'agrada tractar frívolament aquest tipus de sentiments i fer els grans raonaments i els grans excursos sobre la història del pensament, etc. Però diguem que a mi per una mena de deformació professional, em sento temptat a pensar l'ànima una mica en el sentit de la primera pregunta, del que hem tractat en la primera pregunta. Dic per deformació professional perquè jo m'he dedicat bastant temps a estudiar coses dels grecs antics, no? En la Grècia antiga, l'ànima, que és la paraula que de vegades fem servir ara una mica tècnicament, en grec és psiche, en els grecs antics, fins l'època de Plató, l'ànima era una cosa que no tenia cap relleu durant la vida d'una persona, no significava res, no tenia cap funció, cap, no és que estigués amagada, sinó és que no tenia absolutament cap funció, i només servia l'ànima, només apareixia en el moment de la mort. La funció en la Grècia antiga, l'ànima, és una mena d'ombra, com d'alè, hi ha tota mena de metàfores més o menys materialitzades, no?, que serveix per anar a l'Hades, que és l'infern o el cel, només hi ha un lloc pels grecs antics. Si som optimistes en direm el cel. Anaven al cel. Les ànimes anaven al cel perquè fixa't que si l'ànima no tenia cap funció, què és el record d'una persona, què és pels amics de Sòcrates el Sòcrates mort? No pot ser un record en la ment. No pot ser un record en la... Si jo sóc Fedó, posem per cas un amic de Sòcrates, el record de Sòcrates en la meva mentalitat, en el meu sistema de pensament, no pot ser un efecte de la meva ànima. O sigui, jo no sóc una ànima que recorda. Jo sóc un ésser material més o menys coordinat, que sóc Aquiles, corro molt, però corro molt perquè tinc els peus lleugers, hi ha aquesta idea molt, molt elemental, molt rudimentària de la personalitat i del caràcter de cadascú. Si sóc Agamèmnon, sóc una persona furibunda, no?, que a la mínima que algú em falta el respecte, doncs intento escanyar-lo, etc. Hi ha un element rudimentari que junta caràcter amb elements físics, no?, peus lleugers amb caràcter molt violent, per exemple, no? Però no hi ha una seu, com nosaltres pensem, podria dir la ment o l'ànima o el que sigui, la intel·ligència és igual, la raó, que, com n'hem de dir d'això, no ho sé, hi ha moltes paraules, però per aquests antics no hi ha una seu, i per tant el record de Sòcrates no pot ser altra cosa que Sòcrates mateix, però molt, 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 molt rudimentari, aquest alè que ha anat a l'Hades, no? Mentre em ronda, perquè Sòcrates és molt amic meu, em ronda la imatge de Sòcrates, això no sóc jo que estic tenint somnis, no és el meu subjecte que està sent treballat per aquests somnis de la persona estimada que ha desaparegut, sinó que és veritablement les imatges de Sòcrates. Sòcrates mateix, només que minoritzat, sense consistència, el vull abraçar i, no és res, no? És fum, és Sòcrates que se'n va, que se'n va cap a l'Hades i que encara ronda per aquí, potser perquè encara no hem cremat el cadàver, no hem fet el ritual que calia per enterrar-lo o el que sigui, no? No hem fet el dol. Aleshores, dic que això em deforma una mica a mi, perquè ja que pregunta sobre què penso a l'ànima, penso que l'ànima és alguna cosa per mi que té relació amb aquest fet de un mort, quan mort, culmina la seva vida i la seva personalitat, la seva manera de ser, queda fixada, concretada, gairebé si la vida ha estat una vida esplèndida. Penso en els meus pares, per exemple, que són vius, però són molt vells, no? Jo els veig, els meus pares, com persones que han tingut una vida, per mi, magnífica, no? En el moment que es morin els meus pares, tindré la impressió que tinc l'ànima dels meus pares, perquè s'haurà com completat aquesta vida i en certa manera al llarg de la seva vida ja s'ha anat fent aquesta obra, no? Que és, podem dir, una obra d'art, perdoneu si us sembla una mica petulant parlar dels meus pares en aquests termes, no? Doncs jo penso que l'ànima té relació amb aquesta, soc molt optimista en això, penso que els humans som iguals en moltes coses, però som molt diferents, diferentíssims, no? I per mi l'ànima és això que fa aquesta enorme diferència entre uns i altres, que un pensament més... He intentat fer aquesta dicotomia, m'excuso si us sembla massa radical, perquè he de reconèixer que les intervencions eren correctives amb encert, no? Que hi ha hagut, però si penso més cap a la via de tots som iguals, tots anem a la nostra, tots som, seguim els nostres interessos, tots volem guanyar més diners, totes aquestes coses, em sembla que m'aparto de l'ànima, i si penso en què som més diferents i en aquesta idea que quan la vida s'acabi haurà quedat com una obra per als altres, pels qui ens han conegut, no? Quan ens morim haurà quedat una obra que serà la nostra vida, que és el que deixem als altres, penso que quan pensem d'aquesta manera, en aquesta direcció, ens acostem a l'ànima. Per una banda la perdem, per l'altra la guanyem. Hi ha aquella frase, per fer una rúbrica, de... una mica elitista, de Raimon Casellas, que diu qui es barreja amb la multitud perd l'ànima. Això no ho entenc pas qui vol constituir, diguem, un sistema de germanor amb els conciutadans, no? Que em sembla una cosa de les més honorables que es poden fer, si no entenc el que diu Casellas en el sentit de qui acaba sent algú que pensa els humans tots ells com iguals i per tant tots ells com a multitud, aquest perd l'ànima. Se li escapa el concepte de l'ànima. Això és el que jo penso. Sí. Sí.
Gràcies.